Avui també estrenem secció. Avui estrenem tot, clar.
És, clar, que és el primer.
Realment és el primer, tot ho estrenem.
Pues clar.
Bé, hi ha coses que ja venen estrenades a casa, però referents al programa ja estrenem tot. Estrenem secció amb la periodista Esther Vives, que és, una periodista especialitzada en consum crític i autora del llibre El negocio de la comida, ¿Quién controla nuestra alimentación? L'Esther cada setmana ens parlarà exactament d'allò que ella anomena el costat fosc i amagat del nostre cistell de la compra. Una mica de por, dit així, Esther.
Bé, és important mirar darrere del plat que tenim a taula i això és el que intentarem fer amb aquesta secció. La secció, doncs, tu menges, tu decideixes. Cada setmana mirarem una mica més enllà del que hi ha al cistell de la compra, tot allò que està amagat, perquè, de fet, tots i totes mengem cada dia, si tenim la sort de poder-ho fer, però poques vegades ens preguntem què hi ha darrere del nostre consum, què s'amaga darrere del nostre plat, i aquí mirarem en lupa les desigualtats i les injustícies del sistema agrícola i alimentari.
Sí, perquè si t'hi mires, en general, sempre ens diuen que tot funciona a la perfecció, oi? Que, bueno, com que sempre tenim un plat a taula, sempre tenim les llenties allà damunt, no ens preguntem d'on venen ni res. Tot funciona.
Això és el que ens diuen, però clar, que tinguem un plat a taula, que puguem menjar, no vol dir que ho fem d'una manera sana i saludable. Mm. A més, hi ha tota una sèrie de coses que no funcionen gens bé quan mirem de prop el sistema agroalimentari actual. De fet, vivim en un món en el qual hi ha menjar per donar i per vendre, però en canvi cada cop hi ha més persones que passen fam, fins i tot aquí a casa nostra. Ens diuen que sabem què mengem, però cada dos per tres esclaten escàndols alimentaris que no sabem ben bé d'on surten. I un altre exemple, tenim una gran diversitat de producció agrícola aquí a casa nostra i en canvi acabem menjant aliments que venen de l'altra punta del món. Doncs de tot això i més parlarem aquí en aquesta secció.
I avui ho hem dit abans, parlarem de com la diferència d'ingressos, com a poder adquisitiu, modifica la qualitat d'allò que mengem, que de vegades dius, home, però si hi ha menjar barat per tothom. Sí, barat per tothom n'hi ha. El problema és que el de qualitat no és tan de barat moltes vegades.
Sí,
no?
De fet, hi ha un menjar per a rics i un menjar per a pobres. I aquesta dinàmica i aquesta desigualtat en l'alimentació s'ha vingut accentuant en els darrers temps. En total, hi ha un 41% de la població, es calcula, que des que va començar la crisi va canviar els seus hàbits alimentaris amb un objectiu, estalviar diners. Són dades, de fet, del Centre d'Investigacions Sociològiques, del CIS, i per tant, quan s'ha dit tantes vegades això, que ens hem d'estrènyer el cinturó, al final aquest estrènyer-nos el cinturó ha arribat al nostre cabàs, i la crisi ha acabat modificant els nostres hàbits alimentaris, però a pitjor.
La dieta a pitjor per culpa de la crisi econòmica. Amplia esto, por favor, sí. Professora Vives.
No, de professora poc, més aviat activista, intentant divulgar algunes idees. Però sí, és així, la crisi econòmica el que ha fet és que les famílies que tenen menys recursos amb la crisi doncs acabin gastant més diners dels seus ingressos en comprar aliments, i la paradoxa és que gasten més diners però adquireixen menys productes, menys aliments i de pitjor qualitat. Perquè, clar, una cosa que no podem oblidar és que mentre els salaris baixen i les feines són cada dia més precàries, això suposo que bona part de la nostra audiència doncs, ho podrà constatar, els preus dels menjar, dels aliments, continuen pujant. I aquí això fa que hi hagi una desigualtat, no? I la gent que té menys recursos econòmics se'n ressenteix.
Per tant, podem dir que en funció dels ingressos seguim una dieta o una altra dieta.
Sí, el que és obvi és que no menjarà el mateix o tindrà la mateixa capacitat de gastar diners o d'invertir diners en aliments aquella persona que arribi fàcilment a final de mes que aquella que tingui dificultats per pagar doncs, el lloguer o la hipoteca. A més, també els nostres estudis determinen que donem més importància o menys al menjar, que pensem que sigui més important o no tant, no? I, per tant, al final menjar també acaba sent una qüestió de classe social, malgrat que a primera vista no pugui semblar, però també la classe determina la nostra dieta moltes vegades.
Perquè alguns podrien estar pensant, home, clar, la gent que no té diners no ens pot permetre el caviar, però és que no estem parlant d'això, no estem parlant del caviar, estem parlant de l'accés a una alimentació bàsica i saludable, no de productes que són cars per se.
No, accés a aliments fonamentals. I, de fet, hi ha dades que ho corroboren. La plataforma d'afectats per les hipoteques i l'Observatori d'ESC va fer un estudi ara fa uns anys que deixava clar que un 54% de les famílies afectades per desnonaments no podien adquirir aliments essencials per tal d'alimentar els seus fills i les seves famílies. Estem parlant d'una de cada dues famílies afectades per desnonaments amb criatures. Unes dades que són, evidentment, preocupants.
Déu-n'hi-do. A banda de tot això que explica l'Esther, cada setmana també portarà un tema musical per il·lustrar el que parlem. I avui quin?
Doncs sí, doncs avui porto la cançó d'una artista implicada en mil i una lluites socials. Ella és Marina, la que va ser en el seu moment la vocalista de Ojos de Brujo, que fa molts anys viu a Barcelona, i el tema que avui us porto es diu Medio Pan, del seu últim àlbum Afrolailo. Com diu la Marina, unos tienen de todo y otros no tienen de nada.
La sangre se me revela cuando me pongo a pensar que aquí unos tienen de todo y otros no tienen de nada.
I al final, el que dèiem, no estem parlant només de gaudir amb l'alimentació, sinó que el que puguem comprar, allò que podem comprar amb els nostres diners, té un impacte directe sobre la nostra salut.
Sí, sí, i les classes populars són les que més ho paguen. De fet, crisi i mala salut són dues cares d'una mateixa moneda. I si comparem i analitzem les estadístiques entre aquelles que assenyalen quines són les comunitats autònomes més pobres o més colpejades per la crisi a l'estat espanyol, les que han patit més els desnonaments, l'atur, la situació de pobresa, comunitats com Andalusia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canàries, són les mateixes que tenen en la seva població els percentatges més elevats d'obesitat i de sobrepès. Per tant, veiem com l'alimentació es concentra en aquelles famílies amb menor poder adquisitiu, amb menys estudis, que viuen en un entorn, en definitiva, que s'anomena obesogènic, que vol dir que tot l'entorn t'empenya a comprar aliments de mala qualitat que al final tenen un impacte negatiu, això, com dèiem, en la teva salut.
Has parlat de Canàries, Andalusia, Extremadura i a Catalunya. La situació quina és?
Doncs la situació, segons dades del síndic de Greuges de l'any 2013, és que aquí tenim 50.000 infants malnodrits. Què vol dir això? Que no ingereixen nutrients suficients i necessaris per portar a terme la seva activitat diària i tenen, per tant, una alimentació poc variada, pobra, que finalment això té un impacte en la seva salut.
En canvi, estava pensant, perquè clar, un plat d'arròs amb llenties, per exemple, és molt nutritiu, però no és gens car. Per què no anem a petar aquí, si al final és un tema de poder adquisitiu? Ens ho apuntaves una mica amb el tema dels estudis i de la importància que hi donem, no?, a l'alimentació.
Molt bona pregunta, Adam, perquè és així. L'altra cara de la moneda és precisament que hem desaprès a menjar. No sabem menjar. I potser tenim aliments al nostre abast, que són barats, saludables, però no sabem com cuinar-los, com combinar-los, com fer-los servir. Això és una part de la història. L'altra és que, evidentment, el menjar de qualitat és més car. El tema del preu és una qüestió que no té gaire discussió. No val el mateix un pa ecològic de qualitat que un pa d'aquests precongelats que no t'hi per res i que sembla goma. O un altre exemple, és més barat comprar una pastilleta d'aquestes per fer sopa, que bàsicament tots els seus ingredients són sal, que si vas a comprar doncs verdura de temporada, fas un bon caldo, li poses un tall de pollastre si és que menges carn, el gust no tindrà res a veure, els nutrients tampoc, però el preu, òbviament, tampoc.
Tampoc volem que tot sigui negatiu i l'Ester també ens portarà alternatives, perquè sempre n'hi ha d'alternatives i és important que ho recordem. Què podem fer com a consumidors per capgirar això d'alguna manera?
Bé, plantejar alternatives és fonamental, perquè si no, davant de totes aquestes dades negatives,
pleguem,
anem a casa i no es tracta d'això, precisament es tracta de tenir informació i poder revertir les coses. I en un tema com el que estem parlant avui, que és les desigualtats en el sistema alimentari, en allò que consumim, crec que és molt important el paper de l'administració pública, perquè de fet l'administració és la que hauria de vetllar perquè tots i totes, independent del barri on vivim, tinguem una alimentació sana i saludable. I la ONG Veterinaris Sense Fronteres, Justícia Alimentària Global, que fa una feina extraordinària en temes de divulgació sobre aquestes qüestions, està portant a terme una campanya molt interessant en la qual exigeix al govern espanyol que elimini l'IVA dels aliments frescos perquè així siguin més barats i més accessibles a la gent. I per contra, el que demana Veterinaris Sense Fronteres, Justícia Alimentària Global, és que els productes poc saludables i aquells, i per tant, que ens posen malalts, se'ls hi apliqui un IVA dur, un IVA del 21%. Hi ha un vídeo que campanya que en difós, que porta per títol La salut és un dret, no un privilegi, que podeu trobar per internet, els nostres oients si el busquen. Allà ells deixen clares les demandes que fan al govern espanyol. Escoltem-les.
La alimentación fresca y saludable es un 20% más cara que la alimentación procesada. Y no todas las familias se la pueden permitir. Estamos pagando con nuestra salud el beneficio de unas cuantas multinacionales. Exigimos al gobierno que la alimentación saludable tenga un IVA cero para que todas las personas puedan tener acceso. La salud es un derecho, no un privilegio.
Déu-n'hi-do, eh? Coses que es poden fer des del govern, per exemple. Ara estava pensant també... és que fa gràcia, no? Amb una iniciativa de fa un parell de setmanes del Ministeri de Sanitat, on estava obligant a la indústria alimentària a reduir un 10% greixos, sucres, sals, determinats productes, però que en el fons és una campanya que permet a la indústria alimentària dir que estan fent bé les coses perquè a la pràctica estan reduint, no sé, per un dònut un gram de sucre, no? Quan és una, vaja, fórmula molt, molt poc eficaç i aquesta segurament aconseguiria més coses, no?
No, està clar. Sovint el govern, quan legisla, ho fa més en favor i en benefici de les grans empreses del sector que no pas pensant en la salut de la ciutadania, o sigui, les necessitats de la pagesia, que és la que cuida de la nostra terra. Bueno, de tot això en parlarem i molt.
Tenim tota una temporada. I les escoles, que també segurament també podrien jugar un paper més important del que juguen en tot això.
Sí, de fet, crec que hi hauria d'haver una assignatura obligatòria a les escoles per aprendre a menjar bé, que ens ensenyessin les característiques de cada aliment, com combinar-los, com cuinar-los, perquè de fet ens passem la vida menjant i ningú, si us hi fixeu, ens ha ensenyat com hem de fer-ho adequadament.
Mira, això ens dediquem, precisament. Per posar punt i final a la secció, cada setmana també l'Esther ens portarà, allò, per a saber més, un per saber més. Un llibre, un documental, una pel·lícula relacionada amb el tema que tractem.
La fas panca molt, eh? Quantes coses que li fas panca.
És ella, bueno, és ella que fa les coses.
Ho faig de gust.
Si et molesta, m'ho dius, Esther.
Val, m'ho apunto. Val. Sempre va bé tenir un bon guardaespatlles.
Anem omplint el... Jo faig com que no ho sento, eh? Val. Anem omplint el nostre rebost de més material per saber-ne més. Què ens portes avui?
Doncs avui, com bé dius, crec que és important que com a consumidors tinguem eines per decidir què comprem, on ho fem, què mengem, i crec que també és important, abans de donar-te doncs, algunes eines, crec que és important fer-ho no només des de la perspectiva de la salut, sinó també des de la perspectiva de tenir en compte l'entorn, el medi ambient, la terra, la comunitat, i per tant, més enllà de comprar, doncs, tenint en compte allò que és beneficiós per al meu organisme, també apostar per comprar productes locals de quilòmetre zero, que al no viatjar milers de quilòmetres no contaminen tant i
un
per tant
parlem,
som
d'això.
Beneficiosos per la terra. Això,
sí, però és més car, el quilòmetre zero és més car, no ho entenc.
Bueno,
sí que ho
potser
entenc,
a la llarga no és tan car com ens sembla, perquè ens sortim guanyant.
Ja parlarem,
i
ja.
També el que és el benefici per la comunitat, no? Si comprem a pagesos locals. Però bé, anem al gra i al que et portava avui.
Una pel·li, oi?
En la part del rebost, sí, més enllà a vegades de donar consells concrets o revistes, que també en citarem, avui m'agradaria portar un producte, si podem parlar en aquests termes, cultural. Es tracta d'una pel·lícula que tracta sobre els temes que avui hem analitzat. Mm-hmm. Una pel·lícula molt bona que es diu Techo y Comida, una història que situa Jerez de la Frontera, a Càdiz, una població i un territori evidentment molt colpejat per la crisi, i retrata la història d'una dona jove, la Rocío, que porta 3 anys a l'atur, que no pot pagar l'hipoteca, que tota sola ha de mantenir la seva criatura, i en aquest fragment del tràiler de la pel·lícula, que ara escoltarem, un metge li pregunta com s'ho fa per alimentar el seu fill de 8 anys si no té feina. I ella diu...
¿Cómo? ¿S'alimenta bien? Tiene una dieta equilibrada, come de todo, su primer plato, la leche, fruta, sí, de todo.
Come todo, come muy bien.
Boca la herida, la misma plegaria sin
alma. Ella diu, el niño come de todo y come muy bien.
Clar. No, què ha de dir quan té l'amenaça que li prenguin la custòdia del seu fill? De fet, el film retrata molt bé la situació doncs, que han patit famílies al llarg d'aquests anys i explica com ella intenta trobar una feina per diferents vies, no se'n surt, demana ajuda a l'Estat, no la rep i al final ha d'acabar anant a buscar menjar al contenidor de les escombraries i és l'única manera d'alimentar-se ella i la seva criatura.
Techo y Comida es diu aquesta pel·lícula, eh? Una situació, aquesta que expliques, que malauradament, segurament, moltes famílies que han patit la crisi s'hi han trobat, eh?
Sí, famílies. Ara citem la pel·lícula en relació a Andalusia, però també aquí ha sigut una realitat com cada cop més persones s'han vist obligades a anar a buscar el contenidor d'escombraries de davant dels súpers per poder-se alimentar. I aquesta pel·lícula fa un retrat social de les conseqüències d'aquesta crisi econòmica i és un film senzill, sobri, que a vegades fins i tot ens recorda del cinema documental, però que retrata molt bé tota aquesta situació, i la pel·lícula està dirigida per Juan Miguel del Castillo, que de fet amb aquest film ell va debutar a la gran pantalla com a director, aquest film de l'any 2015, i també el paper central de la pel·lícula, d'aquesta noia jove mare d'aquesta criatura, va a càrrec de Natàlia de Molina, que fa una interpretació brillant que li va valdre un Goya a la millor interpretació com a actriu l'any 2016. Una pel·lícula que si els nostres oients la volen veure, que ja dic que és molt recomanable, la poden recuperar en alguna de les diferents plataformes digitals d'internet.
Molt bé, doncs Techo i Comides, aquesta pel·lícula que recomana al final de la secció l'Ester Vives. La setmana que ve, què, per cert?
Doncs la setmana que ve parlarem de què menjaven els nostres avis i àvies, aliments, fruita i verdura, que per desgràcia ha anat desapareixent. Però també apuntarem algunes alternatives i gent que fa coses per canviar tot el que està
passant. Per recuperar tot això. Gràcies, Ester.
Doncs salut i bons aliments.
Fins la setmana que ve.